A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El Miquel Forns escrivia aquell llibre de les 5 mirades al Carnaval de Sitges, era un dels 5 autors. Aquell carnaval ja ha passat a la història, aquell carnaval i a l'enrenou d'aquell carnaval i tot allò que feia referència a aquell carnaval. Alcalde, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Qui ho recuperés estaria més tranquil ara, segurament, eh?
Segurament que tots els carnavals han tingut al llarg de la història els seus pros i els seus contres, eh? Perquè si tirem molt endarrere, diguem, fins i tot abans de la Guerra Civil, aquells carnavals eren molt durs, eh? I la, diguem, la mica de rivalitat que ens queda encara amb les entitats, el d'ara, res, eh? Vull dir, no té res a veure amb el que hi havia aleshores, eh? Potser el municipi no hi estava tan implicat, però sí que la vivència i la intensitat en què es vivia des de les entitats també portava moltes polèmiques.
Aquí afegiríem, segurament, per acabar de complementar les diferents reflexions que s'han fet a l'entorn del Carnaval, una que té a veure amb la responsabilitat dels càrrecs i el marc legal, en definitiva, que posa molt en el punt de mira aquelles persones que diuen sí, ho aprovo, sí, ho permeto, sí, tireu-ho endavant. No sabem si els alcaldes del passat eren una miqueta més agosarats al permetre determinades coses que els cossos de seguretat no us acabaven d'agradar, o si veritablement aquest és un llindar molt difícil d'assumir, el de seguir fil per randa els consells dels cossos de seguretat, que si segurament ho forcéssim una miqueta acabaríem tots a baixa mar i en espais molt amplis i ja està, o aquí hi ha, no sé si dir, un cert risc que cal també assumir en aquest paper de responsabilitat.
Jo diria que avui en dia hi ha més consciència de la seguretat que anys endarrere. No és que abans no n'hi hagués, però és que avui en dia han passat, doncs en aquests últims anys, tot un seguit de situacions, han aparegut noves normatives i també han aparegut noves maneres de controlar i de preveure, sobretot de fer prevenció i, per tant, de fer plans d'autoprotecció que condicionen molt les decisions de com enfoques un esdeveniment, una festivitat, com és en aquest cas una tradició, i com la planifiques, eh? Per tant, hi ha més consciència en aquest sentit perquè també hi ha més obligacions legals, eh? No és que abans hi hagués més flexibilitat, és que determinades coses abans no es plantejaven perquè no existien. Jo quan era petit no recordo portar extintors a les carrosses. Avui en dia és una obligació. Fins i tot de vegades hi havia els generadors tancats, no?, a dins de les carrosses, i avui en dia han de portar-se oberts. Quan encara no hi havia el desplegament de Mossos i altres cossos de seguretat, doncs, feien el control de les rues, es plantejaven coses diferents, doncs, perquè bé, també des del punt de vista dels cossos de seguretat ha canviat molt la manera de planificar i la manera de fer els dispositius, els operatius. L'experiència també ens ha dit com hem de fer les coses a nivell sanitari, quines campanyes hem de fer, que enguany fent campanyes de conscienciació. És a dir, tot ha anat evolucionant i, per tant, jo crec que hi ha més consciència de la prevenció.
Fins a quin punt creieu que això condiciona l'esperit de la festa?
Bé, el condiciona en part, el condiciona en part. L'esperit no, jo crec que el desenvolupament de la festa. L'esperit és el mateix, les ganes de sortir, gaudir, fer carnaval, les colles fa mesos que treballen, fa mesos que plantegen la seva disfressa, fa mesos que reuneixen, que assagen a les naus de les carrosses, el carrossòdrom, fa mesos que estan en marxa, i aquest esperit hi és, les ganes de menjar xató, de trobar-nos, de celebrar el carnaval. Ara, la manera de desenvolupar-se, lògicament, bé condicionada per aquests elements de seguretat.
Us plantejarem, vaja, gairebé podríem fer una analogia més o menys irònica, com aquella parella que diuen, no, el cornut és el darrer que se n'assabenta. Quan s'ha de plantejar una solució que se sap que pot crear un cert recel, plantejar-la al final, quan ja no hi ha gairebé possibilitat de reacció, això pot interpretar-se com una estratègia? Aquells que diuen, no, que tinc tota la sensació que això del recorregut ho han dit tant al final, perquè no hi hagués gairebé temps de poder plantejar, dir, escolteu, no ho podem pensar una mica, no podem parlar amb vosaltres, no podem... No teniu aquesta certa sensació que tot ha vingut una mica tan induït d'entrada?
No ha estat així, o no ha estat des del punt de vista de l'estratègia, com dieu, perquè en el moment que sobretot hi ha un cos d'emergències que diu això s'ha de canviar i això no es pot tolerar més, és el 29 de desembre. I per tant, del 29 de desembre, que és quan es posa per escrit que s'ha de canviar el recorregut i que aquesta situació cada any es fa més complicada, és el moment en què sí que haig de dir que deixem passar les festes de Nadal, deixem passar Cap d'Any i Reis, i immediatament l'endemà de Reis ens posem en marxa.
Un parèntesi, aquest 29 de desembre l'alcalde va ser coneixedor d'aquesta decisió. Sí. N'era coneixedor algú més, el president de la comissió, els responsables de la comissió?
Tots n'érem coneixedors, perquè ja la Junta Local de Seguretat de l'any passat es posa de manifest. I de fet, si anem mirant les actes de les juntes locals de seguretat dels últims anys, cada any es posa de manifest per part dels cossos de seguretat i d'emergències que el recorregut no el satisfà des del punt de vista de la prevenció i de la seguretat, i cada any ho es posa de manifest. Enguany també ho han dit, enguany també han dit, tot i que fem aquestes modificacions que són positives i que canviar el recorregut i passar per altres carrers més amples, millorem amb seguretat i millorem l'accessibilitat als domicilis, als establiments, a la pròpia rua per si hi hagués algun accident. La millor solució des del punt de vista de la seguretat, i ho pensa així policia local, Mossos, Bombers, SEM, Protecció Civil, és fer la rua absolutament a Baix Mar. O sigui, això continua sortint cada any. Per tant, tots n'érem conscients, però el 29 de desembre és aquest punt d'inflexió perquè es posa per escrit i fins i tot s'entra per registre.
Gairebé en podríem fer broma, eh? La rua més segura és el que no es fa.
També, segur. Però aleshores no faríem mai res.
No faríem, és que per això ho dic.
Aleshores no faríem mai res.
Per aquella sensació que cada any anem com si una gota anés omplint aquest vas que molts creuen que acabarà portant el que acaba de dir l'alcalde a Baix Mar com a un lloc més segur o que més complaurà els cossos de seguretat, però que no acabarà de complaure tant els participants en el carnaval.
Si això fos així, ja estaria a Baix Mar la rua. I estem fent tot això per no baixar la rua absolutament a Baix Mar. La posició del govern municipal és dir, afegim elements, canviem allò que fa i falta canviar, per tal de que la rua, com que sabem que la voluntat de les colles o la majoritària de les colles, o almenys és aquesta la percepció que tenim de les converses amb elles i de les entitats, és que no baixi absolutament tota la rua a Baix Mar i amb horari diurn, que sí que és la voluntat dels cossos de seguretat i d'emergències, i així ho han expressat, estem fent canvis per evitar-ho. Fixeu-vos que enguany tornem al cap de la vila, quan també la posició dels cossos de seguretat i emergències és contrària a tornar al cap de la vila. I tornem, però hem d'anar afegint coses, canvis petits, altres potser més importants, per evitar de baixar mar. Si no fem res, acabarà baixant a baixar mar.
Teniu la sensació que cada any això és una mica una estiria ronça?
No, és una política d'equilibri. És una política d'equilibri entre el que surt, el que gaudeix de la festa, el que la ve mirar, i els que tenim la responsabilitat de garantir que el que surt, el que mira i el que està a casa estigui segur.
Si passa alguna cosa, el culpable qui és? Des del punt de vista legal,
Sempre des del punt de vista legal, la responsabilitat màxima és de la institució municipal. Està clar. El pla d'autoprotecció és el que especifica quines responsabilitats tenen cadascú, però n'hi ha una que és el que signa el pla d'autoprotecció, és el que signa en el moment que diguem, es posa el municipi en situació, diguem, en diuen d'alerta, però no és d'alerta en el sentit de, diguem, cridaner de la paraula, sinó en el sentit de que ens posem en marxa aquesta autoprotecció, aquest pla que tenim d'autoprotegir-nos per qualsevol cosa que pugui passar des del punt de vista de la pròpia execució, desenvolupament de la festa, i qui firma és l'Ajuntament.
Dues qüestions abans de passar pàgina a l'entorn d'això. Una, aquella que exposen els responsables de les colles durant el desenvolupament de la rua, en el sentit de fins a quin punt els cossos de seguretat poden respondre a situacions puntuals que tinguin lloc a dins de la rua. Ens comentaven que en la reunió que es va mantenir entre les colles i els cossos de seguretat es va apuntar com al 112, com al telèfon, per allò de dir, mira, si teniu algun problema, el 112 i les colles deien, bé, esclar, entre que truques al 112, t'identifiques, et dius on ets, etcètera, etcètera, jo a peu de carrossa tinc un problema i l'haig de poder resoldre. I potser aquell mosso d'esquadra que està a 15 metres té un ordre estricte de no marxar d'allà i no em pot ajudar. I d'aquí que molts apel·laven encara aquesta lletania més o menys perpètua de que amb la Guàrdia Civil, si veien un Guàrdia Civil, el podien cridar i s'hi acostaven. Això és una qüestió que encara s'ha d'afinar?
Segur que es pot afinar, i a més el risc zero no existeix. El risc zero no existeix. Per tant, pensem-hi, 50 carrosses, amb una rua molt llarga, 3.000 persones disfressades, més no sé quants milers veient-ho. És complicat gestionar-ho tot, i segur que hi pot haver una acció concreta, un moment, una anècdota concreta que ens pot dir, carai, això sembla que hagi trontollat i no hagi funcionat, i amb la Guàrdia Civil ens en sortíem millor. Quan la Guàrdia Civil estava desplegada en el nostre municipi i es responsabilitzava del Carnaval, no hi havia el volum de carrosses, no hi havia el que avui en dia hi ha.
Tenen la sensació, però, que escolteu molt aquest argument?
Sí, però això, allò, els temps passats sempre van ser millors, és un recurs que utilitzem humanament, tots, des de la pròpia vivència personal. De la pròpia vivència personal, però jo recordo també algunes anècdotes produïdes amb altres cossos de seguretat que ara no hi són i que estàvem enfadats. Vull dir, sí, això passa. Ara, en qualsevol cas, hi ha unes normes que es donen, o intentar unes directrius d'avisar, telefonar, però jo no em vull creure que si hi ha un mosso d'esquadra assignat en un lloc concret i li demanem ajuda, aquell mosso d'esquadra contestarà. Jo aquí no estic per això. No. Vaja. I si es produeix, insisteixo, una anècdota.
Us agrada el recorregut? En confiança.
Reconec que em sobta, perquè sortir per allà on es torna em fa una mica de dir, carai, jo que he sortit molts anys a la rua, però per altra banda dic, és un carrer bonic, és un carrer de baixada, el carrer Sant Francesc, el carrer Espalter és un carrer ample, hem fet un reforç d'il·luminació, volem que sigui un carrer que llueixi tant o més que el Parellades i el Bonaire, per tant trobarem el carrer Sant Francesc Espalter molt més il·luminat o amb més intensitat de llum, precisament per això, perquè com que és l'arrencada de la rua, sigui un carrer que el gaudim al màxim, eh? I per tant, que els sitjatans i els sitjatanes que anaven al Parellades i al Bonaire es traslladin al Sant Francesc, al principi del passeig Vilafranca, a l'Espalter, perquè llueixi i perquè acompanyin a la rua. És un carrer de proximitat, és un carrer que no hi haurà tanques, i per tant aquella interactuació que hi pot haver gent de les colles amb la gent del públic, públic amb gent de les colles, es pot donar molt, molt fàcilment, no? Per tant, ho trobo com mínim interessant, però reconec que em sobta perquè, clar, estic acostumat a fer-ho al revés, això.
Els cossos de seguretat parlaven de l'accés, però els veïns veuran hipotecat el carrer gairebé durant 5 hores entre carrosses d'anada i carrosses de tornada.
Com abans el Parellades, està clar.
Però Parellades, diguem-ne, només eres d'anada.
Sí, 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 però
i també... I ja està, no?
Però l'accessibilitat també per accedir al Parellades també es veia dificultada. És a dir, clar, el que deia, tenim una rua de 50 carrosses, moltes hores i 3.000 persones. Quan està en circulació i quan està en moviment amb algú o altre efecte, tots hem d'interioritzar que tenim un carnaval gran i que té dificultats.
Algú assumeix que això pot ser una provatura i depèn
sí,
de com vagi.
Sí. Precisament el que estem fent aquest any, amb això que dèieu de si era una estratègia, perquè llavors ja està tot dat i beneït i no hi ha temps de reacció.
Com ho dic més o res, perquè sabeu prou bé que les bones notícies se saben abans d'ahir i les dolentes sempre se saben a última hora, no?
El passat carnaval, al mes d'abril, tenim prevista una gran jornada de debat participatiu amb tota la gent que fa el carnaval i tothom que tingui ganes de dir alguna cosa sobre el carnaval, amb gent de les colles, de les entitats, òbviament dels cossos de seguretat, d'emergències, sobre l'experiència d'aquest any. Una mica perquè no ens torni a passar això, perquè el dia 29 de desembre no ens entri pel registre un advertiment legal. I per tant que tinguem un any de debat, si convé, perquè ja sapiguem què hem de fer el 2017, el 18, el 19. Per tant, el mes d'abril tindrem aquesta jornada sobre festa i seguretat, seguretat i festa, per debatre què hem de fer i quina autoexigència ens posem nosaltres mateixos per treure un carnaval encara més segur, si pot ser.
O sigui que el 29 de desembre va entrar per registre un advertiment legal?
Sí, això que us deia.
Qui ho signava?
Els bombers.
Els bombers.
Sí, sí, però vegeu, això ho he explicat.
Sí, no, no,
ho he explicat
no, no.
Altres vegades.
Però és allò de què?
Sí, sí. Recollint el que havíem parlat a les juntes de seguretat,
sí, sí.
Vull dir, no era cap novetat.
No, és a dir, tothom sabia que cada any els cossos de seguretat, i en especial els bombers...
D'acord, aquest any hem fet un pas més enllà, però la nostra opció continua siguent, doncs, la seva.
Si no hagués entrat aquest advertiment legal, el recorregut s'hagués mantingut?
Probablement haguéssim fet aquesta reflexió que dèiem al mes d'abril per introduir els canvis, si aquesta fos la conclusió, el 2017-18.
D'acord. No governa la Generalitat i no sabem si oportunitat ara... no sé si d'or o més o menys d'or, per apretar per l'escola i apretar per al CAP.
Per moltes altres coses.
I per moltes altres coses. I no sé si d'alguna manera està tot ja més o menys posicionat o els responsables de les diferents àrees estan ja col·locats com perquè l'Ajuntament pugui fer un cert pas a intentar, si es pot, no sé si dir, recondir o tornar a agafar aquestes dues situacions on havien estat o on s'havien quedat.
tenim nou govern i com a Ajuntament ja hem sol·licitat doncs, trobar-nos amb els diferents responsables polítics del nou govern per parlar dels diferents assumptes que afecten a Sitges. Òbviament, ensenyament és un, escola Agnès, entre altres coses, perquè també n'hi ha més. Salut n'és una altra, òbviament, el CAP, l'ambulatori, derivat d'això les urgències i derivat d'això les farmàcies. Cultura, també. Per què? Festival de cinema, museus de Sitges, etcètera, etcètera. Grans projectes culturals que tenim en el pla de mandat.
Patronat inclòs?
Patronat inclòs. El que passa a patronat depèn de patrimoni.
Atenro.
Que patrimoni entès com a gestió de...
Sí, sí, com a gestió de béns.
De béns, eh? De béns, eh? I per tant no dependria de cultura, eh? Tot ho tenim ja...
De béns que no de ovejas.
Tot ho tenim ja, diguem, demanat, tot ho tenim sol·licitat i per tant ens trobarem, espero que aviat, amb els responsables polítics, siguin consellers o secretaris generals o directors generals en funció de la responsabilitat de cadascú.
De tot això, el més, no sé si dir, perquè fàcil o difícil, el més fàcil de desbloquejar o de continuar endavant és el projecte de l'Escola Agnès, pel fet que hi ha una partida pressupostària, o ja hi havia una partida pressupostària assignada, si hi ha uns pressupostos prorrogats, es pot mantenir aquesta partida, etc.
Sí, el que passa que hi ha un fet a tenir en compte, que és el que la conselleria fins ara mantenia, que era el tema de la ràtio, el tema del compliment de ràtios i el tema de la demografia de Sitges. Per tant, és un barem que en la planificació escolar tenen molt en compte el departament, que és que construeixen doncs, escoles en aquells municipis on hi ha un creixement demogràfic o la situació demogràfica ho necessita. Sitges ha tingut un decreixement en aquests últims anys a nivell infantil, n'hem parlat molt amb ocasió del Pla Local de l'Habitatge, etcètera, i per tant bé, és un element que es posarà sobre la taula. La posició de l'Ajuntament ja la sabeu. Vull dir, nosaltres, més enllà de la ràtio, som partidaris de que si poden haver menys alumnes en una classe, millor que n'hi hagi més. Dintre de les ràtios, òbviament, diguem que es puguin entendre per raonables, que portem una escola molts anys en barracons i per tant volem un edifici definitiu.
Precisament anava per aquí, perquè més enllà de la ràtio, la Generalitat també suposo que pot entendre que hi ha una escola que pot complir la ràtio però que està en uns barracons que evidentment no és de sentit comú.
Si la projecció demogràfica diu que baixa, van tancant aules a mica fins que acaba desapareixent l'escola en barracons.
D'acord.
I acaba desapareixent el centre educatiu. Això ho fan amb altres municipis. La nostra voluntat com a Ajuntament, i que amb això hi ha consens polític, és defensar davant de la Conselleria d'Ensenyament que no, que volem l'edifici perquè la progressió i la planificació urbanística de Sitges diu que Sitges creixerà molt més en els propers anys i perquè, a més a més tenim l'espai, ho tenim tot preparat, hi ha la partida, per tant, volem l'edifici definitiu.
Quina paradoxa seria, eh? Tota la vida d'una escola amb mòduls prefabricats.
Sí, perquè... Els mòduls neixen quan en un municipi no hi pots fer una escola, però has d'atendre les necessitats educatives. Si al cap d'uns anys desapareixen aquelles necessitats educatives, perquè la demografia baixa, desapareix aquella instal·lació provisional.
Com la vida, neixen o reprodueixen i moren, si convé, d'acord amb la ràtio. Però en el cas de la previsió de futur de Sitges, diguem-ne que no es pot contemplar.
Nosaltres entenem que no i és el que defensarem i que si en qualsevol cas sobre alguna línia escolar, sobre alguna línia d'algun curs, doncs ho plantejaríem, per exemple, per descongestionar alguna de les escoles existents. Però que a Sitges li interessa tenir un altre edifici, un altre centre educatiu d'infantil i primària nou.
El CAP és probable que es pugui fer alguna cosa? Si tot depenia de, vaja, bàsicament trobar un metge i un auxiliar que poguessin estar treballant al llit.
Quina és la posició de la conselleria? Que estadísticament Sitges utilitza molt poc l'ambulatori a la nit. Poc vull dir que fins i tot en temporada una o dues sol·licituds per nit. Això justifica, segons la conselleria, mantenir tot un centre obert, un centre ambulatori obert, amb la despesa que suposa obrir la porta i tancar-la, en el sentit de sous, despeses de subministraments, etc. Aquest és el, diguem, on la conselleria diu, potser a Sitges, com que té un hospital de referència a prop, molt a prop, i que a més molt sovint, fins i tot una urgència a l'ambulatori t'acaben desviant a Sant Camil, a Sant Pere de Ribes, potser no li cal.
Però aleshores la conselleria potser ho tindria més fàcil parlant amb el Col·legi de Farmacèutics i reformulant la llei que a hores d'ara vincula el servei farmacèutic al...
Això és el que nosaltres reclamem. Això és el que nosaltres reclamem.
Sí, és que veritablement l'estadística diu que no surt a compte, dit així, perquè això de sortir a compte en l'àmbit sanitari és una mica complex de parlar des d'un punt de vista de sensibilitat, però si no, seria més fàcil desvincular els dos serveis per poder així, com a mínim?
Això fins que no es resolgui el pagament a les farmàcies, no crec que es desencalli. Perquè és, jo també he vist la posició dels nostres farmacèutics, de que sempre que tenim aquest debat i com a ajuntament hem intentat moltes vegades reconduir aquesta situació i que Sitges puguem tenir una farmàcia oberta a la nit, sempre estem amb el mateix.
Enteneu la posició dels farmacèutics?
Puc entendre-ho, però també haurien, jo crec que puc entendre la posició des del punt de vista professional, gremial, però jo he entès el servei públic. Aquí em grinyola, i ho saben, perquè jo això ho he dit, i per tant no és cap novetat que ho digui ara aquí.
Portarem 4 anys, però.
Portem 4 anys, sí. També haig de dir que aviam, que hem anat fent, Vull dir, la gent, les famílies, tots ens espavilem.
Sí,
tots ens
espavilem. Sí, és evident. Dir,
però està clar que ens agradaria que això es reconduís. Com a ajuntament també hem lluitat per tenir un servei 24 hores de farmàcia, amb altres oportunitats d'obrir algun altre establiment, i és una línia que no descartem, que no descartem si doncs algú en té ganes i ho vol obrir.
Perquè aleshores com es gestionaria? Això, és a dir, la possibilitat que algú
si algú vol obrir una farmàcia 24 hores, ja està. S'ha acabat el problema. A Sitges. 24 hores no hi hauria una farmàcia oberta.
El col·legi de farmacèutics ho contempla, és a dir, no hi ha totes aquelles qüestions a les llicències.
Ha de complir aquelles llicències, allò de la proximitat entre una farmàcia i una altra, etcètera, però a nivell municipal no en trobaria cap d'entrebanc. Més enllà del compliment de la legalitat. Cap.
El darrer ple municipal va apuntar gairebé a una feina més o menys immediata que tindrà la Junta de Portaveus, que és la d'escollir entre els diferents projectes que hi ha pel municipal d'Aiguadols. Saben vostès que forma part també de l'àmbit dels projectes participatius que es va obrir l'any passat, i l'alcalde esmentava que hi ha des del projecte més bàsic fins al projecte més elaborat. Una mica de reflexió i explicació a l'entorn d'això per qui ens escolti, de dir, bé, Aiguadols el tenim més o menys visualitzat des de la darrera reforma dels vestidors, era en època del regidor Nacho de Oss, si no recordo malament, és a dir, que han passat uns quants anys i aquests vestidors també van generar molts mals de caps en el seu moment. Vista Aiguadols tal com està, els diferents projectes que proposen.
Això va des de la reforma
més simple,
que és la que va aprovar el procés de participació ciutadana, que és l'ampliació del camp menjant-nos un tros de la graderia, i l'allargament, fins a tocar el carrer de l'entrada al port d'Aiguadols.
És a dir, deixar-lo amb mides més reglamentàries.
Exacte, i aleshores òbviament això vol dir modificar primer la gespa nova i modificar una mica la il·luminació, etcètera, adaptat. Això, que no és poca cosa, són 700.000 euros.
Això.
Que no és poca cosa.
És a dir, encara que no ho sé, només fer això
gira al voltant de 700.000.
Sí, de 700.000
euros. Però d'aquí a l'altre projecte més integral, més reforma integral, que es puja gairebé 2 milions o més de 2 milions, doncs hi pot haver aquests intermitjos. I el que la Junta de Portaveus decidirà aquest mes de febrer és per quin projecte opta. És a dir, el projecte senzill és el que acabo de dir, el projecte màxim passa, per exemple, fins i tot per construir un aparcament subterrani, que fa molta falta en aquesta zona, i per tant vol dir fer un aparcament on hi ha el camp d'Aiguadols i el camp d'Aiguadols aixecar-lo.
D'acord.
És a dir, volat, una planta a sota.
Significa dir buidar-ho tot
i construir un pàrquing a sota, sempre no passant les cotes actuals, és a dir, que no pateixin els veïns.
D'acord, és a dir, que de fora es veuria exactament igual.
Es veuria igual, el camp potser més aixecat, però en qualsevol cas no estem parlant de que construiríem un camp de futbol com els que hi ha a les grans ciutats, un estadi, amb graderies, no. Seria les cotes utilitzant les mateixes, aprofitant aquest desnivell natural que ja té el camp, entre el sud i el nord, diguem que hi ha aquest desnivell entre la via del tren i el mar. No? Bé, aquí és on en aquest moment tindrem el debat, els grups municipals. De fet, la penúltima ja es va exposar per part tècnica, van venir els arquitectes a exposar-ho tot, i entremig doncs, hi ha altres possibilitats, és a dir, anar fent introduint millores d'il·luminació, les graderies, de millores de les instal·lacions diguem colindants, o els, com els vestuaris, mm-hmm. Si hi hagués un gimnàs, sales pels clubs, etcètera, vull dir, i inclús per arribar a fer potser el camp una mica més gran i tot. El que passa és que està molt limitat el camp, perquè clar, té els carrers, té els vestidors, està molt, molt condicionat.
No hi ha cap projecte que plantegi un trasllat d'ubicació ni...
Sí, de fet, sí? El pla general preveu el pla general preveu que a la zona de Pinsbens, on tenia el camp de la Blanca, allà s'hi construiran dos estadis més. Per nosaltres una aposta seria el camp de rugbi, traslladar-lo a Santa Maria allà, i en un futur, per què no, el d'aigua dolç, eh? I podria anar allà. Però ara el que prendrem és una decisió del camp aigua dolç, eh? I si l'aposta és una reforma senzilla, doncs pot ser temporal fins que un dia o altre es pugui fer
perquè fer una inversió molt forta sabent positivament que en un futur aquest camp pot resituar-se a la zona de Pinsbens. Tampoc tindria més sentit, no?
No valdria la pena ara llançar no, però cremar diners per d'aquí uns quants anys fer un camp nou.
El darrer cop que us teníem hi havia encara aquella certa esperança d'una solució enginyosa, però el pas sota la via.
Sí.
I ara resulta que Renfe diu que la forma amb la qual està construïda aquest pas sota la via de l'Avinguda de les Flors no permet aquesta perllongació com l'Ajuntament preveia, aquesta solució que semblava molt ben trobada, en el sentit que conciliava els interessos de tothom. I ara què es pot fer?
La posició de Renfe és que no es pot allargar el túnel, el pas sota la via, i que s'ha de fer un pas nou. Nosaltres no ens rendim. Continuarem buscant una fórmula tècnica per intentar posar sobre la taula l'allargament del pas actual.
Hi ha una forma fàcil d'explicar com està fet aquest pas? Perquè un tècnic que està fet d'una manera...
Jo tècnicament no sóc especialista, però hi ha una cosa que sí que ens pot venir al cap, que és que l'Avinguda de les Flors està més alta que el carrer Salvador Miravent.
Està clar.
I per tant, com que no està a nivell, això ho condiciona. Això ho condiciona. I a més, quan es va fer aquest pas, es va fer pensant per sortir a l'estació, no al carrer. I està a un nivell, diguem, que potser no és el nivell suficient com per sortir al carrer.
Sembla que us entenem. Està excessivament elevat respecte al carrer Salvador Miravent.
Exacte, elevat.
I per tant, aleshores, no es pot seguir tan fàcilment, no arribaríem directament
No és agafar i obrir, sinó que hi ha desnivells...
D'acord, i per tant, quedaríem a un nivell bastant més alt de la cota del carrer.
Potser sí que aleshores quedarien barreres arquitectòniques que superar, i potser sí que aleshores... Si haguéssim de fer tanta eliminació de barreres arquitectòniques, potser sortiria més a compte fer-ne un de nou, a nivell. Nosaltres no hem tirat la tovallola en el sentit de poder allargar l'actual, i per tant tornem a fer una proposta tècnica, l'estem buscant, per tornar-li a plantejar. Però Renfe ara des de l'opinió que aquest no es pot allargar, l'existent, i que caldria fer-ne un de nou. Cosa que vol dir fer-ne un de nou, que es multiplica per uns quants zeros el cost d'execució, i és aquí, clar, nosaltres ens veiem en cor allargar-lo. Si n'hem de construir un de nou, potser amb aquest pressupost no ho podríem fer.
A Renfe els han atès bé?
Sí, bueno, la veritat és que sí.
I ja és un què?
Això ho tenen molt, Això ho tenen molt. Renfe, Adif, el Ministeri, fins i tot de vegades et tracten millor que les conselleries de casa nostra.
Vaja.
A nivell de cortesia. Després te'n vas amb la maleta buida.
D'acord, és que nosaltres recordàvem aquella expressió que veu fer servir en el ple municipal quan parlàveu amb la portaveu de Sitges en Positiu i amb el portaveu de Ciutadans, i deia anar a Renfe és com si et trobessis amb una paret de tal.
Sí.
És a dir, et trobes amb una paret, però amb una paret amable, de tracte?
No, a vegades són molt hermètics amb els seus criteris, però haig de dir que el director a Catalunya, el senyor Fèlix Martín, la veritat és que en aquest sentit hem trobat una major
disponibilitat,
inclús amb el tema de les targetes de pas, etc, hem trobat una major disponibilitat perquè al principi era s'ha acabat.
Recordem això.
S'ha acabat
que
les targetes.
Era el 31 de desembre, s'ha acabat les targetes.
I ara doncs hem arribat a aquest acord que s'implantarà en poques setmanes, que hi tindran accés només les persones que viuen a la zona propera a l'estació, en el benentès que la resta de població té accessos ja lliures, o bé per Camp Perico o bé per l'Hort Gran. I per tant, la zona colindant a l'estació, tant per el que és l'Avinguda de les Flors com per la banda del carrer Artur Carbonell i Hort Gran, podran accedir a tenir aquesta targeta. També anirà condicionat que tinguin algun tipus de discapacitat reconeguda o invalidesa reconeguda que no té per què ser física. Perquè recordem que és un pas on hi ha barreres arquitectòniques.
Sí, i per tant...
Per tant, per donar una mica de facilitat a la gent que viu al voltant. La resta tenim aquests passos que ja són de lliure accés i que ens poden facilitar l'accés poble sec centre poble sec.
Quan es doni a conèixer aquesta targeta es podrà sol·licitar a l'OH?
Sí, seran segurament nominatives, per evitar precisament la picaresca.
D'acord.
Però vull recordar que la posició de Renfe era s'han acabat les targetes. S'han acabat, no n'hi haurà més.
Però les targetes són nom, cognom i DNI.
Hem arribat a aquest punt intermig, aquest punt de negociació, amb un gran esforç que hem fet totes les parts, i per tant, el que deia, aquell hermetisme, doncs bé, amb el senyor Fèlix Martín no l'hem trobat tan exagerat.
Escales mecàniques, ascensors...
últimament s'espatllen menys.
L'estat del malalt, per preguntar-ho així.
Està, podem dir que no està curat del tot, tant en tant té algunes dècimes de febre, però el anem cuidant, i les reparacions i la inversió que ha fet l'Ajuntament aquests últims mesos, jo diria que es nota, s'espatllen menys. De totes maneres, actes vandàlics i incívics n'hi continuen havent. Només cal recordar les pintades que hi ha hagut aquests últims dies sota el pont de la Via Lort Gran i les que hi ha hagut a l'Hort de Can Fals. Ara ja no només alguns grafiten gronxadors, sinó que grafiten els arbres. Mm-hmm. I els arbres és molt més complicat de poder netejar.
I el parc de Can Robert, amb el parc infantil, acabat d'inaugurar, no?
Dies abans de la inauguració.
Dies abans de la inauguració,
quan es va fer la instal·lació del parc infantil, es van grafitar els gronxadors de la Pilarín Vallès, els gronxadors del Patufet. Els van netejar, però bé, aquest és un tema que sempre s'ha d'estar molt, molt a sobre. Aquí realment, amb tota la campanya que estem començant a dissenyar de la neteja, de la recollida dels residus i de l'ordenança de civisme, s'hi ha de fer molta incidència per intentar anar minimitzant el comportament dels incívics al carrer.
Deu anar al Ministeri. Bé, deu anar a Fitur i la delegació sitgetana, per dir-ho d'alguna forma, formada per l'alcalde, la regidora Aurora Carbonell i el regidor Josep Moliner, van anar,
més la tècnica de turisme.
Més la tècnica de turisme, van anar passant, però sobretot la qüestió del Ministeri i del projecte de les platges continua. Han passat 25 anys des del primer cop que el Ministeri va plantejar una aportació de sorra que era d'un 1,5 milió de metres cúbics i tothom es va estremir i no ens arribava la camisa al cos. 25 anys han passat i ara el Ministeri sembla que aquest 2016 redactarà un projecte per fer una prova el 2017. Com serà això? Com anirà això?
Bé, jo crec que la gran diferència entre el que passava fa 25 anys i ara és que el Ministeri ha assumit que la posició de Sitges, del municipi de Sitges, és que no volem aquell projecte que de tant en tant, quan vas a Madrid, surt, el treuen del calaix.
Encara el tenen,
i tant que el tenen, i més bé el tenen, vull dir, allò ben plastificat i ben guardat. Aquell famós projecte que desmuntava tots els espigons i convertia la punta a Terramar una gran platja quilomètrica, ampla, amb un gran espigó a Terramar. Això ho han aparcat. Per tant, assumeixen la posició de l'Ajuntament, que era mantenir l'estructura de les platges petites, segmentades, etc. Aleshores, farem una prova d'estabilitat de la sorra en una platja, la Sant Sebastià. Per aquest any 2016 ja està licitat i, de fet ja l'empresa que ha guanyat el concurs ja està treballant, es redactarà el projecte de com ha de ser. Això és el que dirà si han de ser espigons submergits o un braç d'espigó o alguna altra solució tècnica, per intentar, doncs, que si aquest 2016 redacta, el 2017 s'executi l'obra.
Res a veure amb un dragatge i aportació de sorra? És no. A dir, serà un sistema diferent?
En principi no. Si les conclusions de l'estudi diuen que ha d'haver un dragatge cada any, escolta, ja estem fent l'aportació de sorra, ja no calia gastar els calés.
Per això pregunto,
Aleshores, això, insisteixo, serà una prova a la platja de Sant Sebastià, però una prova que no tindrem el resultat en un any. Haurem de deixar que passin 2-3 anys perquè la dinàmica del litoral no és la mateixa cada any, sobretot per veure com evoluciona.
Esteu a punt de dir, impacients, absteniu-vos.
No, però vull dir, home, després de 25 anys jo crec que no ens en ve de 2 o 3. Sempre perquè l'Ajuntament hem tingut aquesta iniciativa de, com a mínim, mentre no arriba la solució definitiva, anem aportant sorra que prové del dragat dels ports, que aquests últims anys ho hem fet. Ara ens falta polir, el Ministeri ho veu bé, qui ho paga. Si ho paguem a través del cànon que paguem cada any, 500.000 d'euros, que no sabem on va, que almenys es quedi aquí, a les nostres platges, o si ho paguen ells, fruit dels pressupostos aquests extraordinaris que tenen quan hi ha temporals. Però amb això estem d'acord. Una dada més, ens ho va dir el subdirector general, govern en funcions. Per tant, esperem que ho ratifiqui el ministre o la ministra.
Els subdirectors acostumen
a ser els càrrecs del Ministeri.
Vull dir que
sí,
acostumen a conservar-se en el lloc.
Sí, acostumen a ser els càrrecs del Ministeri, funcionaris. No, la part política és fins a ministres, secretaris generals i directors generals.
D'acord.
El director està per sota.
Per tant
confiem,
els de dalt acostumen a saltar, el subdirector acostuma a mantenir-se.
Confiem que sí.
I hi ha també perspectives per la zona de les botigues, no?
Sí. La zona de les botigues, com sabeu, han fet el passeig marítim de la zona del terme municipal de Castelldefels. De fet, acaben les obres d'aquí poc. I els vam plantejar que ara la situació no pot aguantar més. No pot ser que un passeig marítim d'una mateixa zona urbana tingui un tros modern, acabat, reformat, i un altre tros que fa pena, que és el tros del terme municipal de Sitges. Per tant, els hem ofert de tirar endavant aquesta reforma dintre d'aquest mandat i, a més, ens hem ofert com a Ajuntament a cofinançar-ho. I això els hi va agradar. Perquè de la llista que tenen de passejos marítims que han de fer tota la península, doncs que en tinguin un que ve i diuen nosaltres volem cofinançar, això els hi va entrar bé pels ulls i per les orelles, i per tant esperem que això sigui la clau que ens pugui, diguem, desencallar en que en aquest mandat puguem fer el nou passeig marítim de les Botigues.
Pot suposar una despesa molt important per l'Ajuntament?
Sí, pot ser 1, 2, 3 milions d'euros.
La Caixa és capaç de...
Espero que sí, en qualsevol cas... Sabeu que estem esperant la liquidació de l'any anterior, on tindrà el romanent, i d'aquest romanent és on volem fer grans, els grans projectes que s'han de fer doncs, en aquest exercici.
Faig un encaix aquí, més enllà del debat que va propiciar en el darrer ple municipal, la Generalitat li deu molt a l'Ajuntament?
M'estan fent el càlcul arrel del ple de l'altre dia de la moció, però podria ser que anés al voltant d'un milió d'euros.
D'un milió d'euros?
Sí, però estan fent el càlcul exacte. Sí. Haig de dir que la Generalitat paga tard,
Però paga
per la situació condicionada que té, que realment la Caixa de la Generalitat està en una situació delicadíssima per totes les qüestions de finançament, que ara ja no cal que repetim perquè no ven el cas. Però en qualsevol cas vull dir que és una administració que paga.
11:53. Les entitats han trobat una solució, però vaja, si ens descuidem necessiten el desfibrilador aquest de la policia local.
L'alcaldia també, eh?
L'alcaldia també en té, per si de cas. Per si de cas també n'hi ha una, l'alcaldia.
Les regidories també i les pròpies entitats.
Ho pregunto total. Perquè a partir de la solució que es va exposar, l'Ajuntament pensa més ara, per definir-ho d'una forma molt gràfica, en tractes particulars per dies.
Jo no ho diria
que no
així.
Passa amb un conveni marc.
Jo no ho diria així, és Vinga. A dir... Aquella fórmula que es va trobar fa uns anys, en anys d'expansió econòmica, que era que es feia un conveni amb l'entitat, que allà hi cabia tot. Conveni per activitat cultural. Què és activitat cultural d'una entitat que fa cultura? Tot. I per tant allà ho podies, diguem, posar-ho tot, i que ara hi ha un control financer molt exigent i ja no estem en una època d'expansió econòmica i per tal cal, sobretot, precisar per què es dedica, a què va destinat el diner públic, hem trobat una altra fórmula. En el cas del Prat i el Retiro, que tenen patrimoni, com que l'Ajuntament utilitza aquest patrimoni, és a dir, aquestes instal·lacions per fer activitats pròpies de l'Ajuntament, fer un lloguer. És a dir, en lloc d'aquest conveni tan generalista, un lloguer
per activitats
sales,
determinades?
Per activitats determinades durant l'any, programades. En el Retiro, aquestes, en el Prado, aquestes. Però això ho podem fer amb el Retiro del Prado perquè tenen instal·lacions que l'Ajuntament pot llogar. Amb altres entitats que no tenen patrimoni no ho podem fer.
És a dir, marcar d'entrada un calendari d'activitats?
Sí. Per exemple, el cas del Retiro, el Saló Teatre l'utilitzem la nit de premis, que es fa dintre el Saló Teatre. És una activitat concreta que es pot llogar, el Saló per aquest dia. L'Exposició Nacional de Clavells es fa al jardí. El jardí, llogat tants dies, tantes hores. Un cicle de conferències que es faci a dintre la sala d'actes. Un altre exemple. I el mateix amb el Prado. I per tant, sembla una fórmula que queda molt clar.
I si surten casos de més a més, doncs comptabilitzar aquest més a més amb el que sigui.
Que es puguin contemplar també alguns extraordinaris no previstos.
Com fa el Consorci amb el Salvador pels casaments.
Però vull dir que és una manera molt clara de dir a què es destina el diner públic i de quina manera es justifica. Per un ús, perquè donat que l'Ajuntament no té centres cívics municipals grans ni salons teatre propis, utilitza aquests. I em sembla que és una manera que queda molt justificat davant de tothom per què destinem aquests diners.
L'Ajuntament va aprovar per unanimitat aquest protocol, aquest codi de bones pràctiques per la contractació. Diguem-ne que s'afegeix o que complementa un marc legal que ja estableix. Com ho valoreu i fins a quin punt el cas de la parella del marit de la regidora Aurora Carbonell ha incidit en això o això ha estat una anècdota, diguem-ne, sobrevinguda, un procés que ja l'equip de govern tenia plantejat?
En el pla de mandat hi és. En el pla de mandat està avançar en els criteris, en principis de transparència, d'ètica en la gestió, i per tant és una qüestió que estava prevista. El cas del marit de la primera tinent d'alcalde va ser sobrevingut i ja vam donar les explicacions en el seu moment de que va ser un error tècnic i polític i per tant es va demanar excuses, es va donar totes les explicacions que s'havien de donar i per tant, vaja, jo considero que dic, un cas molt concret. De què ens ha servit o de què ens servirà el codi ètic? Està clar que respon a una obligació legal, a una obligació legal de comportament, de principis, de el que dèiem, de transparència, d'igualtat d'oportunitats, de mèrits, etc., en la gestió de la contractació pública. Però jo crec que ens ha anat molt bé per fer-ne debat polític. en el sentit de posar-ho a l'agenda política, en el sentit de que féssim una reflexió política a tots els grups municipals de com hem de fer-ho i quin comportament hem de tenir i sobretot la imatge que donem com a institució. La prova d'això i el resultat més pràctic és que per primera vegada regidors de l'oposició estaran a la mesa de contractació. Fins ara només hi havia els regidors del govern competents en l'àrea de fer contractes, contractes d'empreses, concessionàries, serveis públics. A partir d'ara hi haurà un representant de l'oposició que sempre estarà en el moment que es produeixi una contractació perquè pugui vetllar també des del punt de vista de l'oposició perquè tot es fa de manera correcta.
El proper repte més immediat, el gerent, no?
El proper repte és aprovar el pressupost i la plantilla en aquest ple, que confiem que es pugui aprovar doncs, definitivament, d'acord amb la negociació política que hi ha hagut, i per tant, aleshores ja diguem que tot vindrà rodat. I una de les seves conseqüències immediates és poder implantar aquest sistema gerencial, aquest gerent, el gerent o la gerent, i les direccions d'àrea, tres direccions d'àrea, que ens han d'ajudar sobretot a coordinar millor la gestió interna de l'Ajuntament. El que sempre hem comentat, que tenim una administració moltes vegades lenta i envellida amb alguna gestió interna administrativa, implantem l'administració electrònica perquè sigui més ràpida, més eficient, més controlada, i hi ha d'haver algú humanament que ho impulsi, que li dongui, que ho coordini a nivell transversal, i aquesta és la figura de les direccions i la gerència.
Ens matiseu i ens enteneu la pregunta. Aquest és l'home o la dona que ho ha d'arreglar tot?
No, perquè arreglar-ho tot depèn dels 375 treballadors i treballadores i de les empreses concessionàries i de serveis públics. Però sí que és veritat que hi ha d'haver un lideratge tècnic que l'ha d'exercir, òbviament, el secretari, la interventora o la tresorera, però, a més, des del punt de vista del funcionament, una gerència. No és la solució definitiva, ja ho dic, no és la solució definitiva, però sí que és un instrument molt vàlid i ha de ser molt bo perquè pugui funcionar millor l'Ajuntament.
Dijous gras,
menjarem xató,
sí, esclar, això que no falti.
Anirem a les xatonades, totes les que faci falta, anirem a les rues, anirem als concerts, ens vestirem de fardo, sortirem amb les colles, tot el que faci falta perquè tinguem un carnaval 2016, com sempre, molt bo, ben divertit i segur.
Bon carnaval també, tornem demà a les 9, que passin un molt bon dia, adeu-siau.
Gràcies.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.